És la una del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. És impossible imaginar la Mare de Déu en una conversa de sobretaula criticant i murmurant sobre altres persones no presents. Ella sempre beneeix i mira amb amor. Així s'ha expressat aquest matí el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, en l'homilia de la missa amb motiu de la solemnitat de la patrona de Barcelona i de l'arxidiòcesi, així com de la província eclesiàstica representada pels bisbes de Terrassa, Salvador Cristau, i de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. El cardenal Omella ha alertat davant la mentalitat inquisitorial, ha dit, que poden generar les xarxes socials, de les quals ha denunciat que sovint acullen judicis públics als altres sense la possibilitat que aquests altres s'expliquin. Davant de les principals autoritats polítiques, amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Joan Josep Omella ha encoratjat totes les institucions públiques, polítiques i socials a continuar treballant en favor del bé comú, fent el pas de treballar tots plegats i units. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè. Moltes felicitats a les Mercès. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb Júlia Julva. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, agafant el fil de la Mercè, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra que no s'hagi produït cap incident greu de seguretat durant les festes de la capital catalana. El batlle ha dit que s'ha produït un canvi de tendència pel que fa als delictes a Barcelona. Diu que s'està doblegant la corba amb una baixada del 7% dels delictes durant el juliol i l'agost, durant els mesos d'estiu. En declaracions a Ràdio 4 també ha avançat que la figura de l'alcalde de nit estarà enllestida abans que acabi aquest any 2024. I per cert, avui també hem sabut que la cantant Rosalia ha escollit el piró musical de la Mercè d'aquesta nit per l'estrena mundial del seu nou tema Omega, per tant estarem molt pendents del que doni de si aquesta nit al piró musical. I més qüestions, alerta aquesta notícia perquè toc d'atenció del Consell d'Europa a Espanya per la sentència del Tribunal Superior de Justícia que imposa un 25% de castellà a les aules catalanes. L'informe publicat pel Comitè d'Experts per la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries considera que aquestes decisions són incompatibles amb els compromisos ratificats per l'Estat en virtut d'aquest tractat i per tot plegat, per tant, demana a les autoritats espanyoles que prenguin totes les mesures necessàries per posar-hi remei. I al mateix temps, el Consell d'Europa lamenta la manca de garanties dins la legislació espanyola per celebrar judicis en llengües regionals o minoritàries. Un comitè que també critica amb duresa la manca del català a les administracions públiques, a banda de l'ensenyament, també la justícia o la sanitat. I un darrer apunt, Ignasi, perquè avui hem sabut que han detingut a Granada un home i una dona acusats de les dues morts violentes al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Els fets van tenir lloc la nit de Sant Joan. Ja la setmana passada es van entregar els dos cunyats d'un dels detinguts acusats d'aquest assassinat. Els dos arrestats van acabar ingressant a presó provisional comunicada i sense fiança. Un cas que està sota secret d'actuacions.
Gràcies, Júlia. De tota la informació sobre la missa pontifical i els actes religiosos de la Mercè, també us explicarem que el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha dit aquest dimarts de matinada que el desenvolupament és el nom de la pau i ha fet una crida mundial des de les Nacions Unides a Nova York a eliminar el deute i les armes nuclears. A més, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha explicat en una entrevista a aquest programa, a la secció La Veu de Càritas, que abans del 26 de novembre, dient que s'acaba el seu segon i últim mandat, ja tindrà successor o successora. I l'administració penitenciària ha concedit a l'arcabisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, el mercedari aragonès Florencio Rosselló, la medalla de plata al mèrit social penitenciari pels importants serveis que ha fet en aquest àmbit, així com la bona contribució a la millora de l'activitat a les presons i a qualsevol de les seves manifestacions. Després del bloc informatiu, entrevistarem Josep Puig Orovitz, un sacerdot de Lleida que acaba de publicar el llibre A la recerca de l'abundància. Coneixerem el contingut d'aquesta proposta espiritual. I és dia de la secció Economia en Valors. Amb Salvador Aragonès parlarem amb Jordi Sala, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, sobre la problemàtica dels pagesos i de la vinya. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
La Basílica de la Mare de Déu de la Mercè ha acollit aquest matí la missa pontifical de la patrona de Barcelona, solemnitat presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pels bisbes auxiliars i pels titulars de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. En l'homilia, l'arcabisbe de Barcelona ha alertat davant del perill que els nous instruments de comunicació ràpida, sobretot a les xarxes socials, es converteixin en eines per a l'orgull i per a la destrucció de l'altre.
Hoy en día se han colado en nuestras vidas, en las de los medios de comunicación y las redes sociales, una mirada inquisitiva. Parece que todos somos inquisidores al acecho del error de quienes tenemos delante, y más si tienen autoridad o aparente autoridad. Y ello con el fin de poder presentarlo públicamente ante el Tribunal Social para que lo juzgue sin darle la oportunidad de explicarse. Consciente de esa tentación que había en nuestros corazones heridos, Jesús en el Evangelio nos repite una y otra vez: no juzguéis y no seréis juzgados.
En aquesta línia, el cardenal Omella ha posat l'exemple de Maria, la Mare de Déu, per recordar que ens ensenya a no parlar malament dels altres.
Cuando murmuramos sobre una persona, la ensuciamos, destruimos su reputación, le amargamos la vida y muchas veces sin motivo o incluso faltando a la verdad. Es imposible imaginar a la Virgen María, nuestra madre, en una conversación de sobremesa criticando y murmurando sobre esto, sobre otras personas no presentes. Ella siempre bendice y mira con amor.
Joan Josep Omella, a més, ha defensat la unitat i els grans consensos polítics i socials a l'hora de treballar pel bé de la societat.
Santa María ens crida als fidels, però també a tots els ciutadans, a totes les institucions civils, públiques i polítiques, a superar mirades esbiaixades. Cal que puguem fer el pas de treballar tots plegats i units. Jo crec que és això el que es demana avui en dia la nostra societat, el nostre món. Maria trepitja el diable que vol fomentar la divisió, la diferència i la indiferència. Ella sap que és molt més el que ens uneix a tots que els que ens separa.
La missa pontifical de la Mercè, l'ofici solemne, s'ha celebrat com és tradicional amb la presència d'autoritats civils. Aquest any també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre moltes altres. En el moment de les ofrenes, una representació dels gegants de la capital catalana, que celebren 600 anys, ha fet una petita exhibició davant de l'altar. Entre altres novetats, a més, destaca la participació de 4 recluses de la presó de Bat Ras.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Deixem de banda la informació sobre la Mercè, de la qual naturalment seguim pendents. Parlem d'altres temes. El secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha dit aquest dimarts de matinada que el desenvolupament és el nom de la pau i ha fet una crida mundial a eliminar el deute i les armes nuclears. El cardenal Parolin ha intervingut en la cimera del futur durant la 79a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York. L'ha qualificada de reunió de l'esperança en un context de crisi del multilateralisme. El número 2 del Papa Francesc ha subratllat el diàleg, l'erradicació de la pobresa i la regulació de la intel·ligència artificial com a passos per construir el futur. Pietro Parolin participa fins dilluns vinent a Nova York en la setmana del nivell 2024, juntament amb els caps d'estat i de govern reunits a la seu novaiorquesa de l'ONU, i celebrarà també una missa pels 60 anys de la presència de la Santa Seu a l'organisme internacional. El discurs del secretari d'Estat de la Santa Seu ha partit d'una reflexió sobre el context mundial actual que sembla que ha posat en greu crisi el sistema multilateral, com dèiem. N'és una prova, ha afegit, l'erosió de la confiança entre les nacions, denotada per la creixent intensitat dels conflictes. Sobre el futur, Parolin ha dit que s'ha de construir sobre principis com ara la intrínseca dignitat divina de tota persona, la promoció del desenvolupament humà integral, la igualtat i la dignitat sobirana de totes les nacions i l'establiment de la confiança entre elles. Aquests principis han d'anar acompanyats, segons ha recordat Parolin, d'accions en diversos àmbits. En primer lloc, l'eliminació de la pobresa, objectiu que ha de ser prioritari, el desenvolupament com a nom de la pau. També ha subratllat un futur pacífic pròsper que requereix, ha conclòs, la voluntat política de fer servir tots els mitjans possibles per aconseguir el desenvolupament sostenible. Això inclou, ha dit Parolin, la reforma de les institucions financeres internacionals, la reestructuració del deute i l'aplicació d'estratègies de cancel·lació d'aquest deute. El secretari d'Estat de la Santa Seu ha assegurat també que la recerca de la pau és un objectiu que requereix la realització del desarmament general i, en particular, l'eliminació total de les armes nuclears. En altres paraules, ha dit que cal deixar de banda les estretes consideracions geopolítiques i resistir als forts lobbies econòmics per defensar la dignitat humana i garantir un futur en què tots els éssers humans puguin gaudir d'un desenvolupament integral com a individus i com a comunitats. Tornem a casa nostra per comentar-vos que el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha explicat a Ràdio Estel que abans del 26 de novembre, dia en què s'acaba el seu segon i últim mandat, ja tindrà una successora o un successor. En una entrevista a aquest programa, a la secció La Veu de Càritas, Roig ha confirmat que hi ha 3 candidats presentats per l'entitat caritativa als bisbes perquè nomenin el seu successor president o presidenta.
Ens vam reunir el passat 12 de setembre per procedir a les votacions i consensuar la llista de candidats que l'endemà mateix vaig presentar al bisbe delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense a Càritas, que és el cardenal Joan Josep Omella, i pel seu torn, ell, un cop té ja aquesta llista, la farà arribar al plenari de la Conferència Episcopal Tarraconense o a les reunions que ells considerin pertinents per tal de triar el candidat o la candidata que creguin més adient, més oportuna i més adequada.
Francesc Roig ha dit que abans de la situació actual, amb 3 candidats sobre la taula de l'Episcopat català, hi ha hagut un diàleg i una tria en el marc de l'Assemblea de Càritas Catalunya.
Procés electoral que vam iniciar aquest mes de juny passat, vam demanar a les 10 càritas diocesanes amb seu a Catalunya que, com sempre, proposessin aquelles persones que consideressin que complien amb els requisits que contempla el reglament de règim intern i que, doncs, creguessin que poden aportar la seva experiència i el seu compromís a la coordinació de Càritas.
El president de Càritas Catalunya ha confirmat que tindrà els propers dies reunions institucionals per posar-se a disposició dels nous càrrecs del govern català, ja que l'entitat catòlica creu que la col·laboració mútua és vital per resoldre els problemes socials. Concretament, destacava com a grans preocupacions de Càritas les dificultats per accedir a un habitatge digne i l'exclusió residencial, l'ocupació laboral i l'atur, la pobresa hereditària i l'accés a l'empadronament, entre d'altres. Fins i tot Francesc Roig ha anunciat trobades tant amb el president Salvador Illa com amb les conselleres Mònica Martínez i Eva Menor. Recordem un apunt sobre altres festes majors, sobretot les de Tarragona. La catedral tarragonina va acollir aquest dilluns al matí l'ofici solemne de Santa Tecla, presidit excepcionalment pel bisbe de Girona, Octavi Vilà, que és fill de Tarragona. Amb aquest motiu, l'arcabisbe Joan Planelles li va cedir la seu principal en la primera festa major tarragonina des que va deixar de ser abat de Poblet per convertir-se en titular de Girona. A l'homilia, fra Octavi va identificar Santa Tecla, una deixeble de Sant Pau, que va viure la fe amb gran fermesa, amb la necessitat de defensar l'Evangeli. En uns comentaris, abans de l'inici de la celebració, Octavi Vilà va destacar que per ell ha estat molt important sumar-se aquest any a la festa de la patrona de Tarragona.
Compartim avui amb la diòcesi de Tarragona la festa de la patrona de la ciutat, Santa Tecla. Convidat per l'arcabisbe Joan, metropolità, és per a mi un plaer compartir aquesta festa amb els meus conciutadans tarragonins, la meva ciutat de naixement. Tecla, una de les promotores de la fe, una de les primeres seguidores de Pau i que forma part de les nostres arrels cristianes. La ciutat viu en joia a la festa, no oblidem mai, però, aquestes arrels que li donen fonament i la condueixen.
I l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, definia també abans de l'ofici solemne pontifical la santa romana com un impuls per viure també ara la fe en Jesucrist.
Tecla d'Iconi, deixeble de Pau, és una gran màrtir que ens estimula a tots els tarragonins i tarragonines, homes i dones de fe, a seguir el testimoniatge cristià. Ella va ser una dona que va trencar molts esquemes en aquell temps, en la seva època, en l'època que li va tocar viure. Uns esquemes que trencaren perquè subratllava la llibertat de l'Evangeli i la llibertat dels fills i filles de Déu. I això ens és estímul per nosaltres, en el nostre avui, tot i les contrarietats, fer el mateix. Seguir a Tecla d'Iconi el seu testimoniatge de fe i de fidelitat.
Les festes de Santa Tecla han omplert aquests dies Tarragona d'una intensa activitat des del dia 13 i fins aquest mateix dimarts han estat nombroses les convocatòries públiques a nivell religiós, cultural, social i popular en general. Aquest dilluns a la nit es va fer la processó del braç de Santa Tecla, molt tradicional, amb sortida des del Pla de la Seu i recorregut per diversos carrers i places de la part alta tarragonina. El moment culminant es va viure ja de nit amb l'entrada del braç de Santa Tecla, finalment acompanyat pel cant dels goig, a Santa Tecla la relíquia va retornar a l'urna de la seva capella.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Repassem altres notícies. L'administració penitenciària espanyola ha concedit a l'arcabisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, el mercedari aragonès Florencio Rosselló, la medalla de plata al mèrit social penitenciari per la realització d'importants serveis en aquest àmbit, així com per la seva destacada contribució a la millora de l'activitat a les presons en qualsevol de les seves manifestacions. L'administració de presons celebra, com cada 24 de setembre, també la festivitat de la Mercè, amb la voluntat que serveixi d'estímul i de reconeixement dels professionals que hi treballen i de les organitzacions ciutadanes que col·laboren en el procés de reinserció social dels qui estan privats de llibertat. Florencio Rosselló havia exercit, abans de ser nomenat arcabisbe de Pamplona, com a capellà de presons durant més de 30 anys i els últims 8, responsable d'animar i coordinar la pastoral penitenciària a Espanya com a director del departament d'aquest àmbit a la Conferència Episcopal Espanyola. La Festa de la Mercè, a més de ser festa gran a Barcelona, recorda l'advocació mariana de la Mare de Déu, que té el seu origen en l'any 1218, quan es va aparèixer precisament a la ciutat comtal, a Sant Pere Nolasc, a Sant Ramon de Penyafort i a Jaume I d'Aragó per demanar la fundació d'un orde religiós dedicat a la redempció de captius. En plana internacional, el patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, ha assegurat aquest dimarts que l'alto el foc a Gaza és encara lluny, però ha aclarit que la pau és possible. En una intervenció durant una taula rodona celebrada a Roma, titulada en forma de pregunta «És possible la pau, la crisi del Pròxim Orient?», el patriarca i cardenal dels llatins ha comentat que el procés no és impossible, sinó que ha de ser fruit d'una cultura sembrada també a partir de les escoles, creant les oportunitats que puguin reconstruir a poc la confiança. Superar el malentès en què cau en confondre la paraula pau amb solució, però no perdre la fe a l'hora de trobar vides creatives per assolir un alto al foc van ser els eixos de la intervenció del cardenal Pizzaballa. El patriarca de Jerusalem ha expressat la seva posició sobre el delicat conflicte del Pròxim Orient. L'ocasió va ser aquesta taula rodona, organitzada en el marc de la festa de Sant Pius a Pietralcina, al santuari de Sant Salvatore Lauro de Roma. Els convidats van ser també el ministre d'Economia italià, Giancarlo Giorgetti, i el cap de la Protecció Civil, Fabio Cicilano, que van ser moderats pel director editorial dels mitjans de comunicació vaticans, Andrea Tornielli, que va recordar els informes que parlen d'una despesa només el 2023 de més de 2.000 milions de dòlars per a la fabricació d'armes, així com un canvi de paradigma en el llenguatge utilitzat pels actors polítics per als quals el recurs a les armes atòmiques ja no és tabú. I l'Església celebrarà aquest diumenge la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat amb el lema «Déu camina amb el seu poble». La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest dimarts als mitjans tots els materials per a aquesta cita. Aquest any la pregunta és obligada si vindrà el Papa Francesc a les Illes Canàries. Per als qui han intervingut en aquesta presentació, seria una gran notícia i una flama d'esperança davant la situació de molts migrants. Així ho ha dit Vicente Martín, membre de la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i la Promoció Humana de l'Episcopat Espanyol. El també bisbe auxiliar de Madrid ha insistit que el tema de les migracions ens afecta a tots i ho hem de gestionar entre tots, Estat, Església i Societat. Igualment ha apuntat els principals reptes de la realitat migratòria. Per la seva banda, el director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal, Xavier Gómez, ha afirmat que la nostra prioritat és ara salvar vides, així com l'hospitalitat i la integració. París és la seu des de diumenge i fins a aquest dimarts d'una nova edició de la Trobada Internacional Homes i Religions per la Pau, seguint l'esperit d'Assís. Ja fa molts anys que es fa anualment aquesta reunió interreligiosa que ha comptat a la capital francesa amb la participació de nombrosos líders polítics i religiosos. Imaginar la pau, com seguir aquest camí és l'eix també d'aquesta última jornada que culminarà amb diverses taules rodones i, finalment, les pregàries per creences religioses i la signatura d'un nou document per la pau entre totes les religions amb l'encesa de diverses espelmes. Tot això a París fins aquest dimarts.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 7 del matí, desperta't amb la nova alternativa. Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica. De 7 a 2:15 del matí, al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. I fins a la 1, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 7, al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El llibre A la recerca de l'abundància, de Josep Puig Orobitz, sacerdot de la comunitat cristiana del Verbum Dei i fill de Lleida, ofereix punts de reflexió sobre aquella abundància i plenitud en el sentit de la vida. Una abundància que tenim a dintre i que de vegades la busquem lluny o fora de nosaltres. D'alguna manera és el mateix procés interior que proposava Sant Agustí, ara fa molts segles ja. El que ara ens planteja Josep Puig Orovitz, també professor de matemàtiques i tecnologia, enginyer agrònom i llicenciat en humanitats. Com a màster en espiritualitat transcultural, ha apostat sempre pel diàleg entre la fe i la ciència, com també entre les humanitats i la tecnologia. La comunitat Verbum Dei es va fundar a Mallorca ara fa 61 anys. D'aquest llibre que us volem recomanar i que està editat per Punt Volat, parlem amb el seu mateix autor, mossèn Josep Puig Orovitz. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, encantats de saludar-lo. No sé si és a Barcelona. Si és a Barcelona, bona festa de la Mercè.
Sí, gràcies. No, sóc a Cervera, sóc a Lleida.
Ah, molt bé, molt bé.
Estic a casa meva. Ah, no, volia precisar que no sóc sacerdot.
Molt bé, disculpi. Disculpi,
sí, no, cap problema.
Membre de, o sigui, consagrat a Verbum Dei, però no sacerdot. Disculpi, disculpi aquest lapsus. Com entén vostè, en qualsevol cas, el diàleg fe i ciència, també molt present en aquest llibre?
És molt important el diàleg entre fe i ciència, perquè, de fet, hi ha hagut una confrontació entre la ciència i la fe des de fa uns segles, i, en principi, jo ho concebo com elements que són complementaris, no? En principi, molts cops la ciència ha fet, o és la nova religió, diguem-ne, els últims segles, no? Per tant, s'ha fet aquesta confrontació que és una mica artificial. Jo crec que tot ajuda. És a dir, jo des del món de la ciència trobo, llegeixo l'Evangeli i em reforço la meva fe igualment.
Uh-huh. Ja fa més de 25 anys que vostè pertany a la comunitat cristiana del Verbum Dei a Barcelona. Per què? Com va anar això d'integrar-se en aquesta opció eclesial?
Sí, perquè era una opció eclesial que jo vaig conèixer a través de la meva dona i que estava afincada a Madrid, la meva dona és de Madrid, i va conèixer aquesta comunitat, que és una comunitat molt oberta als nous temps, no? Una comunitat molt oberta al món, i que ràpidament vaig trobar les respostes que jo buscava, no? El que estava buscant, el sentit de la vida, etc etc. Uh-huh. I, per tant, és una comunitat que m'ha permès fer molta pregària en comunitat, compartir la fe amb altra gent, i, per tant, aquest treball d'obrir-me al món, no?
D'aquesta comunitat formen part homes, dones, casats, solters, hi ha tots els estats de vida.
Exacte, ja podem trobar tot. Nosaltres aquí a Badalona tenim missioneres, però hi ha solters, casats, en diem la família missionera Verbum Dei.
Molt bé. Compartir amb els altres ens permet fer experiència del nostre propi camí, diu vostè en aquest llibre. Quina és la importància de viure i conrear la fe en comunitat?
És que jo crec que la fe, si no és en comunitat, mor. És a dir, la fe ha de créixer en comunitat, perquè únicament el compartir i el viure i el conviure uns amb els altres és quan ens contagiem i quan triem el millor de nosaltres mateixos, no? Si nosaltres ens mantinguéssim sols, una fe sol i aïllada és molt complicada i molt complexa. Per tant, jo li dono tota la importància al meu camí de fe i de vida.
Molt bé. Avui parlem amb Josep Puig Orovitz, membre de la comunitat cristiana del Verbum Dei, membre laic, ja ens ho ha dit ell, casat, no sé si amb fills, però en tot cas amb un estat de vida matrimonial i entregat a una opció cristiana de compromís comunitari, oi?
Exacte. És que és important. Vull dir, la comunitat cristiana som tots consagrats, no consagrats, i a més penso que justament és molt important obrir-se al món, no? I ensenyar al món que les opcions que nosaltres tenim, que nosaltres són opcions totalment vàlides, ara com ho van ser en el passat, no? I per tant fa falta aquests testimonis, jo penso que són molt importants.
El llibre A la recerca de l'abundància, senyor Josep Puig Orovitz, un treball editat per Punt Volat, intenta donar punts de reflexió sobre l'Evangeli, punts pregats en comunitat. És una riquesa viscuda en comunitat que vostè vol transmetre a tothom?
Sí, és una pregària feta en comunitat. Nosaltres ens trobem un cop al mes i tots els laics i els i les missioneres participen, diguem-ne, en el que és la reflexió al voltant de l'Evangeli, no? Mm-hmm. I jo el que he fet durant molts anys és recollir tots els elements que a mi, doncs, em cridaven l'atenció i em donaven sentit, no? Per tant, tots aquests reculls, nosaltres en diem llibretes, no? Jo vaig apuntant, el que va arribar un moment en què vaig dir és que això és una riquesa tan interessant o tan important que jo crec que s'ha de compartir, no? El que passa que em va arribar fa un any una enfermedad complexa i llavors és quan una mica el que s'estava gestant durant anys doncs va eclosionar, per dir-ho d'una forma.
Molt bé. Uh-huh. I déu-n'hi-do, això ens fa pensar i ens provoca fins i tot tensions interiors, no?, aquestes situacions. Vostè ho sap millor que ningú.
Sí, i tant. És, sí, sí, exactament és això. Uh-huh. És a dir, jo, en el moment, l'enfermetat, en aquest cas va ser un càncer complex, una operació complexa, doncs et fica en un llindar de fragilitat i de vulnerabilitat molt gran, no? Però justament en aquests moments també de màxima fragilitat, quan jo pensava que una mica s'esvaïa tot, és quan la fe, o quan vaig anar al nucli i vaig trobar que hi havia una abundància tremenda, no? I aquesta abundància tremenda és la que vaig dir que ho vaig pensar que s'havia de compartir ja no només dins de la comunitat, sinó compartir-ho a tota la comunitat o a tots els que volguessin, no?, participar de la lectura d'aquest llibre.
Fantàstic. A més, el títol ja ho diu prou bé, A la recerca de l'abundància. Sovint, senyor Josep Puigdorovic, comprem llibres d'autoajuda, llibres d'autoajuda perquè pensem que ens poden donar el secret de la felicitat, però segons vostè, quin és el secret de la felicitat?
El secret de la felicitat és passar de pensar que l'abundància la tenim o està en el tenir, a passar-la o traspassar-la o trobar-la en el ser. Jo penso que nosaltres som éssers humans que tenim a dins totes les nostres capacitats, és a dir, estem dotats bàsicament de tot, i per tant que no necessitem res més del que ja tenim per ser feliços, no? I llavors la felicitat és obrir-se, no? En aquest cas, el meu camí és un camí de fe, però m'he trobat amb molta gent que ara m'està compartint, que ha llegit el llibre, gent que no és creient i que també m'estan dient que els està ajudant, diguem-ne, en els seus propis camins, en les seves pròpies circumstàncies, no? Per tant, la felicitat és això, la felicitat és compartir amb els altres, la felicitat és trobar-se amb els altres i compartint amb els altres trobar el sentit a la teva pròpia vida.
Sí, ja ho ha dit vostè, ha fet seva la famosa frase de Sant Agustí, et buscava fora i tu eres dins de mi, no? Per què necessitem conrear la dimensió espiritual? És a dir, buscar aquell Déu, si creiem, no?, o aquell sentit o aquelles grans capacitats que tenim a dintre.
Sí, perquè en el fons, per dir-ho d'una forma, el ser humà és un ser espiritual. I quan se'ns està negant aquesta espiritualitat, és a dir, des del món de la ciència, a vegades, que és el que dèiem de la confrontació entre fe i ciència, quan es nega aquesta dimensió espiritual i, diguem-ne, s'aposta només per la racionalitat de les persones, jo crec que s'està amputant a l'ésser humà d'una de les dimensions més importants que té, que és l'espiritual. Mm. Per tant, si nosaltres no som capaços de conreuar, de treballar, de produir, de disfrutar d'aquesta dimensió espiritual, ens estem perdent una part de nosaltres, és a dir, ens estem perdent part de la nostra humanitat.
Mm-hmm. Avui amb l'autor d'aquest llibre que avui recomanem, A la recerca de l'abundància, editat per Punt Volat, Josep Puigdorovic, membre de la comunitat cristiana del Verbum Dei i fill de Cervera, pel que vostè ens explica, la capital de la Segarra. Hem parlat d'aquest treball. La gran pregunta és on trobem l'abundància i ens ha donat algunes pinzellades. Però una darrera qüestió que li volia formular, senyor Josep Puig, és què hem de desprendre per aprendre de nou els fonaments de la nostra religió, no? La cristiana, segurament majoritària entre els qui ens escolten, no? Quines males interpretacions ens han condicionat? Per exemple, diu vostè que els homes hem caigut en la gran temptació de fer de Déu un senyor totpoderós en el sentit terrenal, una mica com aquells, no?, que tenien la temptació de veure en Jesús un rei temporal i no el que creiem que és. Què ens diries d'això?
Exactament, és justament això. És a dir, nosaltres hem caigut en la temptació de donar un poder o uns elements a Déu. Jo, la meva experiència és que, i ho explico en el llibre, que justament el primer element és buidar-me de tot. És a dir, en el moment que jo em buido dels meus prejudicis, de les coses apreses, de tots aquests elements, diguem-ne, que m'han carregat, aquesta motxilla que s'ha anat carregant al llarg de molt temps, quan jo m'he buidat, o he sigut capaç de buidar-me, llavors he sigut capaç d'omplir-me de nou dels elements ja molt més propis, molt més meditats, molt més autònoms, molt més treballats, no? I aquests elements me'ls aporta la comunitat, me'ls aporta l'Evangeli, me'ls aporta la fe. Per tant, jo crec que aquí és una mica la pista, no?, que hem d'agafar, és a dir, buidar-nos de moltes coses per tornar-nos a omplir de nou. I, a més, m'agrada molt perquè he sentit la notícia ara d'aquest diàleg interreligiós d'Assís, no?
Sí.
Que jo també menciono en el llibre, perquè considero que és un element molt important. És a dir, jo quan vaig estudiar el màster d'espiritualitat transcultural, era transcultural, és a dir, transcultural vol dir que és en totes les cultures. És un element que és persistent en totes les cultures, en tots els llocs, no? Uh-huh. Jo dic en el llibre que el meu camí és el camí cristià i és el camí de Jesús perquè segurament m'ha tocat viure en aquest lloc i en aquest espai, per d'una forma. Uh-huh. Però que hi ha molts altres camins que ens poden portar també a Déu, no? I, per tant, considero un element bàsic i central aquest diàleg interreligiós.
I tant. Que el papa també el demana, i l'esperit d'Assís que va iniciar, de fet, el 1986 ja Sant Joan Pau II, continua cada any de la mà de la comunitat de Sant Egidi. Ho deixem aquí, però moltes gràcies, senyor Josep Puig Orobitz, membre de la comunitat cristiana del Verbum Dei, autor del llibre La recerca de l'abundància, que hem recomanat. Que vagi molt bé, enhorabona i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
De seguida, l'economia en valors.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I els dissabtes i diumenges, com sempre, d'una a dues del migdia. Recorda, aquí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. Un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca. Per fer una expedició a Mart. Per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Moment per a la secció d'Economia en valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el patrocini de la Fundació La Caixa i amb la participació del periodista Salvador Aragonès. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom, a tots vostès, a tots vosaltres, a tots valtros.
Molt bé.
I a tots els que feu el programa, Ignasi.
Doncs contents també de rebre aquesta salutació que fem extensiva a tot el CES. Qui tenim avui en el programa per entrevistar
Salvador?
Doncs mira,
avui tenim el senyor Jordi Sala, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens parlarà de la problemàtica dels pagesos i de la vinya.
Senyor Jordi Sala, benvingut. Hola, com estem?
Molt bé, bona tarda.
Bé, el nombre de persones empleades al sector primari, l'agricultura, la ramaderia i la pesca va baixar a l'agost del 1 milió de persones per primera vegada en almenys 20 anys, ja que ni tan sols la sèrie més actualitzada que arrenca el 2008 ni l'anterior, des del 2004, contemplen ni un sol mes en aquest període en què hi hagi hagut al país menys d'un milió de persones treballant al camp. A l'agost d'aquest any, concretament, en va ser una mica més de 991.000 les persones. Quina és la causa d'això, senyor Sala?
No hi ha una causa, hi ha moltes causes.
Moltes, eh? O les causes.
Això, ràpidament. El camp porta uns anys dolents. La primera guerra d'Ucraïna, que va ser un increment de preus de combustibles i de fertilitzants, increment de costos de l'empresa agrària, algunes van tindre que plegar, altres van quedar molt tocades. Després s'ha vingut la sequera, aquesta sequera que ha fet que moltes empreses també hagin tancat i d'altres s'hagin vist mermada molt la seva producció on es necessita molta mà d'obra. Al haver-hi menys producció, s'ha necessitat molta menys mà d'obra i s'ha contractat molta menys gent. I aquest és, i el tercer aspecte és la creixent mecanització de tots els processos i la, que fa també que cada vegada les màquines vagin substituint més a les persones.
Vostè va participar, senyor Sala, a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, on va analitzar l'evolució que està tenint la vinya en el canvi climàtic, resultant que aquest estiu està el resultat canviat, especialment en la zona de la costa catalana. Ens ho podria explicar?
Bueno, la vinya porta ja un parell d'anys de sequera i estan rebent precisament les vinyes més velles, les que busquen l'aigua més en profunditat. Tenim ceps que s'estan morint al Penedès, al Priorat avui hi ha unes declaracions del seu president demanant mesures urgents, però això també està passant al Rosselló i al Conflent. I precisament hem aprofitat les jornades de la Universitat Catalana d'Estiu per parlar també amb els nostres, diguem, col·legues de la Catalunya Nord, de veure quins problemes tenen allà, que també s'hi estan trobant, i també estem veient com les vinyes del Rosselló, tant a vora mar, estan pujant cap a la muntanya.
Sí. Per cert, senyor Sala, com ha anat la collita del raïm aquest any? Manté el seu grau, la qualitat, la quantitat, malgrat el canvi climàtic?
Ha anat una mica per barris. Els llocs més afectats per la sequera han tingut pèrdues molt importants, de 30, 40, 50%. D'altres llocs han anat collit bé. A Catalunya tenim la sort que estem fent molt raïm blanc, perquè el negre en aquests moments té dificultats de sortir al mercat. La Rioja està col·lapsada d'estocs, la Riera Sagra també. En canvi, a Catalunya tenim un raïm blanc que surt molt millor i també tenim un cava que absorbeix molta producció, amb la qual de moment anem bé.
Molt bé.
Sí, hem vist aquest estiu, senyor Jordi Sala, que no hi ha hagut tants incendis. No obstant, sí que hem vist moltes pedregades, moltes tempestes, que no s'havien vist mai en un estiu, i que tan mal fan al camp. Es podria fer alguna cosa per preveure i calmar tanta tempesta?
Això em sembla que des del camp és difícil.
Això de mirar el temps ha sigut...
O preveure una mica les causes, no?
Un dels aspectes que qualcú ho logri dominar malament, eh? En fi...
Perquè les assegurances ho passen molt malament.
El canvi climàtic, el que sabem, és que cada vegada donarà fenòmenos més bruscs, no? Tenim concentracions de pluja molt importants. Abans, quan deien el parte de la pluja, deien ha plogut 50 litres... i s'entenia que era durant el dia. Ara diuen 50 litres a mitja hora, no? Que és aquest bom, aquest estrabassat que fa, que la terra no pot absorbir, que causa que passa amb això, passa amb la pedra, passa... Què es pot fer? Assegurances, xarxa antipedra, posar conreus que siguin més... no coincideixin amb l'època de gelades, etc. És una bateria de factors que s'hauran d'anar tenint en compte.
Arbrat davant del regadiu, per exemple.
Perdó?
Arbres davant del en lloc del regadiu.
No, jo el que dic, per exemple, hi ha ametlles que tenen una època de floració, que és l'època que a Catalunya es comencen a donar gelades. En canvi, hi ha d'altres que és una floració més tardana. Pots posar-les de floració més tardana perquè quan passi la gelada ja no afecti el fruit, no?
Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé. Avui ens acompanya aquí Economia en Valors el vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, Jordi Sala. La Institució Catalana d'Estudis Agraris, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, precisament estudia el passat, el present i el futur de la innovació. L'experiència de l'empresa agrària en diferents sectors agrícoles. Com veu la situació, senyor Jordi Sala, com a president? Qui està millor organitzat com a empresa?
Bueno, aviam, aquí tenim una reestructuració soterrada d'empreses, eh? Perquè amb sequies, canvi climàtic i això fa que molta gent abandoni i empreses cada vegada es vagin fent més grans. La terra normalment no s'abandona, sinó que un més gran ho compra. Un més gran té més possibilitats, té més mecanització, el que estem veient que la innovació s'està introduint a marxes forçades al camp català i que les empreses de serveis cada vegada també tenen una presència més directa. Un pagès pot no perdre la propietat, però sí la gestió de la finca que l'encomana a un tercer.
Sí. Com veu el futur del sector primari quan cada vegada falten més joves que s'hi vulguin dedicar? És a dir, com veu la manca de relleu generacional a l'agricultura, ramaderia i pesca?
Aviam, la gent jove s'hi vol dedicar sempre i quan tingui un mínim de garantia de que és una activitat rendible. I això en aquests moments s'està qüestionant. I segon, que sigui una activitat que està molt bé perquè ets autònom, tu t'organitzes la vida, estàs en contacte amb la natura, és a dir, que per la gent jove és atractiva. El que no és tan atractiu és que després li diguin que es passarà mitja vida fent papers, resolent temes burocràtics i tal. Això és un impost ocult, diguem, una feina oculta que tenim que s'hauria de fer mirar. Jo crec que el govern i la pròpia comunitat europea comença a ser conscient de que s'han passat de frenada.
Es renovarà el PAC.
Es renovarà la PAC, sí. Es renovarà, el que passa que la PAC porta ja 30 o 40 anys i es va, a poc es va actualitzant. Jo crec que ara ha de fer una actualització tenint en compte que estem a l'època de la digitalització, de que molts procediments s'estan fent encara amb paper i llapis, i això no pot ser. O demanar 5 vegades la mateixa informació.
I, senyor Sala, hem viscut un any, aquest any passat, vull dir, abans de l'estiu, unes revoltes agràries dels agricultors per les condicions en què viuen les seves empreses i per les condicions de vida, que a Europa, evidentment, han fet moltes coses que els agricultors estan en contra de la PAC. I llavors m'agradaria saber quina és la situació avui en començar el nou curs.
Bé, el final del curs passat va ser bastant mogut i va haver tot
el que deia
la revolta pagesa.
Recordem les tracturades
a tot arreu. Bé, però això era previsible. Això era previsible, perquè la Unió Europea el que ha fet és un pacte verd de dir, escolta, volem que la Unió Europea avanci, estem tots d'acord, i llavors va posar unes regles molt estrictes per a l'agricultura. I ho volia fer molt de pressa. Ràpidament va sortir informes, concretament del govern americà, dient, senyors de la Unió Europea, vostès estan segurs del que volen fer? Perquè tal com ho volen fer, tindran diversos problemes. Un, que les empreses petites no podran suportar i hauran de tancar. Dos, que tindran menys producció i això afectarà els mercats mundials. Farà que Europa tingui que comprar més a fora i països pobres no tindran alimentació i tindrem més gent que vindrà cap a Europa. Més emigració. Per tant, plantegin-s'ho.
Més burocràcia.
Europa el que va fer va ser dir, escolta, nosaltres ho hem fet tot molt bé, vostès el que volen és una altra història. No? Però, bueno, la pròpia Comissió Europea ha anat veient que això realment ha sigut així. Són una sèrie de normes que perjudiquen molt a la petita explotació, perquè només per als tràmits que ha de fer necessita un sou més, que és el sou del gestor. I, en canvi, les empreses més grans ja tenien la gestió, posar-los una mica més de feina. O sigui, el que ha promogut tot aquest canvi ha sigut una concentració a tancar petites empreses més grans que s'han fet i estan invertint molt comprant terres agràries. I això també ha portat conseqüències polítiques, que hi ha diversos actors del món polític que s'estan aprofitant d'aquest malestar.
Sí. Sí, i ara es poden repetir aquestes protestes, aquest curs, cap a on anem? Tenint en compte també el que vostè ha dit, no?, sobre les vinyes, sobre les tempestes...
Bé, sembla que hi ha una època de calma, d'aviam què passa. A Europa hi ha nou govern, entrarà la nova comissió, que ha dit que realment n'era conscient i que farien una sèrie de propostes tant a la nova PAC perquè vagi més a ajudar els petits com per treure burocràcia. A Catalunya també tenim un nou govern que ha dit que això ho posaria en marxa perquè es dona compte que hi ha requisits que potser es podrien alleugerar. Jo crec que hi ha una mica de expectativa, sabíem què passa. El que sí que és cert és que tenim temes com el canvi climàtic, els regadius que s'haurien de posar, que s'haurien de modernitzar molt més ràpidament, perquè a Catalunya tenim molt poca zona agrària útil i molt poca zona agrària, perquè tenim molta muntanya, tenim terres molt àrides, i les poques que tenim bones si no tenen una mica de suport de regadiu, no tenen endavant, perquè el regadiu ha de ser el més eficient possible, el més sostenible possible, i això vol dir inversions. Els pagesos van curs de tresoreria, diguem, i aquí també esperen que hi hagi una mica d'ajut públic, i és el que en aquests moments jo crec que s'està negociant. Vull dir, el canal d'Urgell, per exemple, encara rega manta, el qual en aquests moments és una mica incomprensible. No?
O sigui que esperem una mica de calma. Ara.
Jo crec que hi ha una mica de, diguem, esperem els 100 dies de gràcia que s'acostuma a donar el govern europeu, el govern català i el govern espanyol.
Aviam, un pas d'espera, diguéssim.
Aviam què posen en marxa. Jo crec que si fan les coses més o menys bé pot funcionar, i si no, tindrem una altra primavera calenta.
Sí, sí. Doncs tot això ho hem estat parlant amb Jordi Sala, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Déu-n'hi-do, ens preocupa aquesta davallada, no? El camp, no, podríem dir en termes col·loquials, no està de moda. Els nostres joves van cap a altres estudis, cap a altres formacions. Què podem fer, no?, perquè el camp no desaparegui.
El que passa és que nosaltres tenim la mala costum de menjar cada dia.
Ah, és clar, i depenem del camp.
I depenem del
camp. En un 90% del menjar, diguéssim.
I això és el que no a vegades, aquesta correlació d'un, no, ja vaig al mercat i compro, sí, però això ve d'algun lloc.
Clar.
I llavors diu, no, el camp...
No cau del cel, diguéssim.
No cau del cel, i tampoc ho hem d'anar a buscar a Xile, ni ho hem d'anar a buscar, no sé on, ho podríem fer a casa nostra, moltes coses aquestes. I seria un producte molt més casolà, molt menys pesada ecològica, no?, petjada de CO2, i això a vegades no es té en compte, es té una visió una mica de que allò que els pollastres surten,
sí,
no?
Sí, ens entenem. Sí,
bueno,
sí.
Pues,
surten ja envasats, directament.
Jo crec que aquest missatge tan senzill, que escolta, que mengem cada dia, que a casa nostra podem fer coses, les podem fer ben fetes, i ho hem de poder aprofitar posant els recursos que faci, i s'han de fer alguns canvis, evidentment, aquest missatge s'hauria de tornar a donar, perquè crec que s'està perdent una mica el principi de realitat, i s'estem anant cada vegada una visió més bucòlica de les coses, i el món és complicat.
Sí. Demanem vocacions pel camp.
I no solament això, sinó que realment a mi el que em preocupa, i crec que preocupa molta gent, és que si el camp va malament, els productes del camp s'encariran. Perquè realment si hi ha menys producció i la demanda, doncs,
pugen
els preus.
Hem de mirar només cap on va la tendència de consum. Està pujant d'una manera dràstica la venda de marques blanques, per exemple. I al camp, la gent pensa que això és anar al camp, plantes quatre patates, agafes l'aixada i surten, i no, el camp requereix una gran professionalització i grans coneixements, i més en aquests moments de canvi.
Doncs ho deixem aquí, entre les incerteses i l'esperança en el món agrari. Senyor Jordi Sala, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, gràcies per la seva participació en el nostre programa. Fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
I després de l'entrevista anem, com sempre, a les notícies. Comencem explicant que els darrers anys el govern espanyol de Pedro Sánchez veta, condiciona o inverteix directament en grans transaccions empresarials en els sectors de les telecomunicacions, l'energia, el transport, la indústria o els mitjans de comunicació, fins al punt que intervé en les compres i en les ofertes públiques d'adquisició, les OPAs, que no han estat poques, Salvador.
Sí. L'eina més nova de què disposa el govern des de la pandèmia de la Covid el 2020 és la normativa que suspèn la llibertat d'inversió estrangera a les indústries clau de l'economia. Aquesta restricció afecta fins i tot els inversors d'altres estats membres de la Unió Europea de manera transitòria fins a finals del 2024.
D'aquestes ha vetat el govern espanyol dues operacions, concretament l'OPA sobre Talgo i l'intent del grup francès Vivendi per arribar al 29,9% de l'editora Prisa, editora del diari El País. Però a més s'han imposat condicions a 23 transaccions. Les inversions més destacades en què l'executiu espanyol ha volgut deixar la seva empremta han estat, per exemple, l'OPA parcial del fons australià IFM sobre Naturgy, la compra d'ITP per Bain Capital i la reestructuració del deute de Celsa, que va donar control als bonistes.
I una altra via d'actuació de l'administració pública, al marge del decret d'inversions estrangeres, és la intervenció directa a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials, o sigui, la SEPI, a l'últim període. Aquest vincle dependent del Ministeri, aquest vehicle dependent del Ministeri d'Hisenda ha reforçat la seva participació, per exemple, a Índia fins a Indra, fins a superar el 25% del capital per forçar un canvi de la seva gestió. I ha comprat un 10% de Telefònica, en aquest cas per fer front a l'entrada al capital de l'operadora Saudi Telecom Company, STC.
En el cas de l'OPA hostil del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA sobre Sabadell, el govern no ha amagat el malestar amb aquesta oferta. De moment només s'han produït advertiments verbals, però l'operació afronta dues anàlisis administratives clau a Espanya. D'una banda, requereix l'aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, i de l'altra, hi ha una norma del sector financer per la qual l'executiva ha de donar llum verda a la fusió dels bancs, si al final BBVA pren la majoria i busca una integració total.
El marcatge estret de les autoritats de les operacions corporatives és un nou element que ara tenen en compte molts inversors i els seus advocats a l'hora de llançar o no determinats acords. El mercat espera, per exemple, que el govern participi activament en la venda potencial del 40% de Naturgy que ara posseixen els fons CVC i GIP. L'OPA, que la gestora canadenca d'actius Brookfield prepara sobre la farmacèutica catalana Grifols, també exigirà un plàtxet del Consell de Ministres, ja que la salut és un dels negocis considerats estratègics per a la legislació espanyola.
El sector de les assegurances, d'altra banda, es veu molt afectat pel canvi climàtic. L'augment de les inundacions i els incendis ha sorprès el sector i ha afegit un factor d'incertesa a les pòlisses.
Sí, a la dècada del 1970, una de les principals asseguradores del món va publicar un informe sobre les inundacions en què feia referència a antics diluvis com el Gilgamesh, Mesopotàmia, instava a millorar el seguiment de les variacions climàtiques.
El document de Munich Re, avui la companyia més gran del sector, assenyalava que l'escalfament global, el desglaç dels pols i altres canvis mediambientals requereixen més estudi, especialment perquè, pel que sabem, els possibles riscos que comporten a llarg termini amb prou feines s'han avaluat fins avui.
Avui dia, Ignasi, l'efecte del canvi climàtic sobre catàstrofes naturals com inundacions, incendis forestals, és evident a les companyies d'assegurances. Els està costant d'adaptar-s'hi. El sector fa dècades que està alertat de l'amenaça, però tot i això, ara els executius d'aquestes empreses s'han espantat per l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, cosa que ha creat una crisi de les assegurances de la llar en algunes parts del món.
I anem completant ja aquest informatiu. Durant 4 anys seguits, el sector ha patit pèrdues per catàstrofes naturals que han superat els 100.000 milions de dòlars. Fins i tot el 2023, un any amb pocs huracans, es va produir un rècord de 37 sinistres que van causar unes pèrdues de 1.000 milions de dòlars o més cadascun.
És clar que els models del sector d'assegurances no estan funcionant. Em sorprèn que s'ho ha arreglat per enganyar a les autoritats fins ara, la seva retòrica, que tot està bé i que té models per afrontar la situació. Diu Lindsay Keenan, coordinadora per la Unió Europea del grup Insure Our Future.
I les reasseguradores van patir grans pèrdues abans d'endurir dràsticament les seves condicions ara fa 2 anys, cosa que va suposar una pressió addicional per a les asseguradores primàries. Segons l'agència de qualificació AM Best, les asseguradores nord-americanes de danys personals i materials van incórrer en pèrdues de més de 20.000 milions de dòlars el 2022 i el 2023. State Farm, asseguradora de llar més gran dels Estats Units, va patir unes pèrdues netes de més de 6.000 milions de dòlars en els 2 anys. Des d'aleshores no ha fet noves operacions a Califòrnia i no ha renovat desenes de milers de pòlisses.
Sí, hi ha diverses raons per les quals el sector encara no s'ha adaptat a la situació. Una qüestió clau és si assegurar o no reassegurar una propietat només per un any. les companyies tenen pocs incentius per adoptar una visió a més llarg termini. Adoptar un enfocament conservador davant de les amenaces climàtiques també comporta un risc de perdre el negoci i d'incrementar els requisits de capital.
Doncs fins aquí les notícies i fins aquí l'economia en valors. Moltes gràcies, Salvador, una setmana més per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.
Gràcies a tots vostès i gràcies a tu, Ignasi, i a tot l'equip.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arribem ja al final del nostre Sense Distància d'aquest dimarts, Solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè. Us recordem que ens podeu escoltar al vespre i a la nit també per Ànima Estel. Si voleu sintonitzar aquest canal, o si voleu connectar-vos, millor dit, a aquest canal online sobre temàtica religiosa, Ànima Estel. I recordeu que Sense Distància us acompanya a 6:45 del matí, a 1:00 del migdia i a 6:45 de la tarda. Que tingueu un bon dia, el que us queda. Adéu-siau.